COPE Vinaròs.
Estar informado. Salutacions cordials, soc Laura Puig, estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Obrim el temps darrere en COPE en la seva edició del Baix Maestrat, recorrent una setmana més al nostre advocat de capçalera. Es tracta d'Alfredo García Petit, de García Petit Advocats, que té seu a la localitat de Vinaròs i també a Castelló. Alfredo García Petit, molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Anem a recórrer, com és en habitual, al nostre advocat de capçalera, que és com a nosaltres ens agrada assenyalar, Alfredo García Petit, perquè tenim novetats en matèria de les clàusules sol tan recurrents, no?, últimament, i que tan de moda estan, i a mi m'agradaria, evidentment, que ens posares al dia sobre aquestes novetats de tanta importància per als consumidors.
Doncs bé, sí, efectivament, han passat ja 3 mesos des de l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 1/2017, que era el Reial Decret en el que el govern pretenia establir un sistema en el que en teoria se suposava que la banca anava a tornar voluntàriament, fent-los una petició formal, els diners de les clàusules sol conforme havia establert la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, és a dir, des del principi. Recordem que la banca se negava a tornar els diners des del principi, sinó sí, només des de l'any 13. Doncs bé, Europa va dir que hi havia que tornar-lo des del principi i el govern va establir un sistema, un reial decret, en el que establia un procediment. Este procediment tardava 3 mesos, en teoria, en donar una resposta. Més un mes més d'inici d'este sistema. Doncs bé, este temps ha passat, estem ja en el mes de juny, i la resposta de les entitats financeres està sent que no tornen els diners. És a dir, l'únic que s'ha fet...
Ja m'estranya a mi que el tornaran els diners tant...
En la seva majoria. En algun cas sí, molts pocs, però les respostes són variades, emparant-se en argumentacions legals, bueno, formals, per a que desmotivar als afectats, i en definitiva, en la majoria de casos, que no se tornen els diners. Tant és així, mostra del fracàs d'aquest Reial Decret és que ara s'ha establert un únic jutjat que ha entrat en vigor el dia 1 de juny per província, en teoria especialitzat en resoldre totes les qüestions dels abusos hipotecaris, clàusules sol, despeses hipotecàries, etc. Un únic jutjat que va estar en el cap de la província, en aquest cas en Castelló, i que s'ha creat en aquesta intenció. Tot i bé, hem de dir que hi ha dubtes en la professió i des del Consell General de l'Advocacia s'ha recorrit aquesta decisió per diversos motius. Per un primer motiu, perquè aquest jutjat no és exclusiu per a temes hipotecaris, sinó que porta ja, és un jutjat que ja existeix, que s'especialitza a partir d'ara, però no se li lleva tota la feina que ja portava ni altres temes que li poden entrar, en la qual se tem que puguin haver un col·lapse d'aquest jutjat ara mateix. Col·lapse més encara com a conseqüència del que hem contat, que ha passat el temps, no estan tornant-se els diners i la gent està tirant-se, lògicament, a demandar a les entitats financeres per a recuperar allò que és seu i que s'estan negant a tornar-li.
Alfredo, podríem dir que hem perdut 4 mesos, no?, pràcticament.
Efectivament, efectivament. Alguns ho vam dir abans, que aquest procediment no era la solució, però, bueno, molta gent, en la benentesa que podien evitar-se un procediment judicial, han intentat donar aquesta oportunitat a la banca, i així com se venia públicament en els mitjans, des del Ministeri d'Economia i des del govern, que anava a ser la solució, doncs bé, s'ha verificat que no. I el que deia, que aquest juzgat està en el cap de província, en el qual, en alguns llocs, no, bé, no és el cas de Vinaròs, en el nostre cas, per exemple, estem habituats a treballar en les dues places i estem prou a prop, però algunes províncies més complicades i de més mala comunicació, això sí que va suposar un problema per a alguns dels perjudicats que estan allunyats d'algun centre de despatxos que puga tindre assistència en la mateixa capital. És més, una altra prova del fracàs d'aquest Reial Decret ha sigut que ara s'ha creat la Comissió de Vigilància del Compliment d'esta normativa per part de les entitats financeres. És una comissió que és merament informativa i que mos dirà de les sol·licituds formulades quantes s'han estimat i quantes s'han denegat. Total, que si la gent volen recuperar els diners de les clàusules sol, despeses hipotecàries, tindrà que acudir als tribunals, malauradament, perquè la banca se nega a tornar-ho i els tribunals estan donant la raó als perjudicats.
Bueno, pues hem perdut 4 mesos, aquí hi ha gent que ja ha decidit esperar, i ara que sapiguem que evidentment han de recórrer també als advocats, a la justícia ordinària per tal de poder recuperar allò que és seu. També tenim novetats en el tema de la plusvàlua. A mi primer que res m'agradaria, Alfredo, que explicares què és la plusvàlua, perquè hi ha molta gent que a lo millor sí. Desconeix, no?, aquest impost que tenim sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa, en aquest cas urbana.
Urbana, correcte.
I parlem, si et sembla, també d'això recurs, bueno, de declaració d'inconstitucionalitat en el cas de la plusvàlua. Conta'ns.
Doncs bé, la plusvàlua, com bé tu l'has anomenat, és l'impost sobre l'increment del valor de naturalesa urbana. És un impost que cobren els ajuntaments quan se transmetís un immoble per la part de valor que ha pujat, per l'increment de valor que ha tingut el sòl. No tot l'immoble, sinó el sòl, el sòl urbà. No tot el sòl, sinó només el sòl urbà. És un impost municipal. Què passava en aquest impost? Que la llei d'hisendes locals no permetia reflexar quan no hi havia plusvàlua, sinó només hi havia minusvàlua. I cobrava igual, és a dir, si ho comprava per 100 i venia per 50, pagava el mateix que el que venia per 150, perquè el que l'impost tenia en compte és el temps que havia estat aquest immoble en el patrimoni del venedor i el preu de venda. No tenia en compte la minusvàlua. Aleshores, això s'ha declarat inconstitucional perquè el que diu la Constitució és que només pot haver impost quan hi ha fet imposable. I en aquest cas, el que entès correctament el Constitucional és que si no hi ha plusvàlua, és a dir, increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, no se pot devengar l'impost, no hi ha fet imposable. Per tant, l'ha anul·lat en aquest cas. Recordem, quan s'ha venut per menys de lo que s'ha adquirit. Clar, ara ve una segona part. Bueno, i tots aquells que han pagat plusvàlua, què han de fer?
Doncs és la pregunta que t'anava a fer.
Clar, recórrer, és a dir, recuperar aquestes liquidacions de plusvàlua.
Són a partir d'un any en concret, Alfredo?
Doncs bé, este és un tema que s'està aclarint, perquè encara la sentència definitiva no la tenim publicada. Però per les filtracions que hi ha i algun comunicat que ha fet el propi Tribunal Constitucional, entenem que el que hi ha és una declaració de nul·litat de l'article. I si se confirma que el que hi ha és una declaració de nul·litat per inconstitucionalitat de l'article de la llei d'hisendes locals, no hi haurà plaç per a demanar la devolució. Tota plusvàlua cobrada, pagada, en casos en els quals se demostre, i això sí que és un requisit, se demostre que hi ha hagut pèrdua de valor, se podrà tornar sense plaç de prescripció, sense limitació de temps. I això sí que és una novetat que està en estos dies discutint tècnicament. Pareix que va a confirmar-se aquest criteri. És a dir, no només 4 anys enrere, sinó qualsevol plusvàlua pagada en casos com el que hem contat, en el que s'ha perdut valor, que cal provar no només que el preu ha sigut inferior, sinó n'hi haurà que afegir-li un element probatori com que el valor correspon a aquest preu inferior. És a dir, que el valor de les operacions mitges en la zona, que per una tasació d'alguna manera, caldrà provar que aquest valor, aquest preu inferior a l'adquisició, correspon al valor d'aquest immoble en el moment de la transmissió. Perquè és el que ens diu el Tribunal Constitucional. No només que el preu sigui inferior, sinó que el valor siga inferior. Un element també a destacar. Perquè algú pot pensar, és que he venut per menys preu, però no només és un qüestió de preu, sinó de valor.
De valor, evidentment. Doncs cal posar-se en contacte amb García Petit Advocats, recordem que té oficina a Vinosa, a travessera Sant Vicent número 5, i si no, a l'oficina de Castelló al carrer Colón número 19, i allí se vos informarà a les persones afectades per aquests dos temes que hem estat comentant. Alfredo, moltes gràcies per estar novament amb nosaltres, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
¿Agobiado por las altas temperaturas? ¿Cansado de no poder dormir? ¿A qué esperas? Ven a Electrohiper Europa y escoge entre una amplia gama de modelos y marcas en aire acondicionado. Te hacemos presupuesto inmediato y te lo instalamos ya. Además, te lo financiamos en 24 meses sin intereses. Aire acondicionado.